Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. El govern de la Generalitat ha iniciat fa pocs dies els tràmits per derogar el decret que regula la implementació de parcs eòlics a Catalunya. Això pot obrir la porta a que alguns dels 6 projectats a la Terra Alta es traslladin a comarques veïnes, com la Ribera d'Ebre o el Priorat. És almenys la intenció que ha expressat la Generalitat, que aposta per l'acord amb el territori abans d'obrir nous parcs. Des de l'Ateneu La Pastora, un moviment popular per gestionar el futur de la Terra Alta, la seva portaveu, Júlia Urgell, ha detallat que la comarca no pot assumir més parcs eòlics. L'escoltem.
Simplement estem reivindicant que en altres, com a comarca, la Terra Alta ja ha portat prou en este procés d'implantació a la comarca, ja comptem en 9 parcs eòlics en funcionament, no? Tenim 12 pobles i gairebé cada poble té un parc o més.
Júlia Urgell assegura que van rebre l'anunci de derogació una mica tard i que no saben què passarà amb el cerc amb els 7 parcs que ara estan projectats i que es preveu que es produeixin aviat. Més qüestions. Al Segrià i pel que fa a edificacions històriques, recentment s'ha inaugurat les obres de restauració de l'ermita Sant Climent de Carralà d'Aitona. Els treballs, que estan finançats per la Diputació de Lleida, han consolidat la pedra i les pintures murals de l'interior. Coneguem-ne més detalls d'aquesta feina de la mà de Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila.
Aquests treballs, que van començar el passat mes de febrer, han permès netejar i consolidar la pedra i les pintures murals que es trobaven a l'absis romànic de l'ermita en un mal estat de conservació. Al llarg d'aquests mesos d'obres també s'ha realitzat un sondeig arqueològic en el subsol de l'absis que possibilitarà, un cop estudiades les dades, aportar nova informació sobre el procés constructiu que es va utilitzar quan es va edificar l'església. A banda de les pintures murals, la intervenció també ha permès restaurar i reubicar en el seu lloc original l'antiga ara d'altar de pedra, així com també la reobertura del finestral romànic que il·luminava l'interior de l'absis i que estava tapiat des del segle XVIII. Dins d'aquesta actuació també s'ha aprofitat per renovar el sistema d'il·luminació.
Ferran Capdevila des de Ràdio Rosselló. Més qüestions. Castelló d'Empúries realitza una nova excavació arqueològica al jaciment del Solà Nord a la Basílica de Santa Maria. Amb aquesta nova campanya s'espera acabar de trobar restes que ajudin a explicar la història altmedieval de la vila. Més detalls des de Ràdio Vilafant. Mercè Mainé, bon dia.
Bon dia. La zona nord de la Basílica de Castelló d'Empúries viu una nova campanya arqueològica. Una campanya que té com a objectiu la recerca històrica dels orígens de la vila. Una campanya que comença ara i que s'ha realitzat en 3 anys diferents i on s'hi han trobat una necròpolis altmedieval que ajuda a explicar la història del municipi. La regidora de Cultura i Patrimoni, Xonugas, explica així la importància d'aquestes excavacions.
És una intervenció arqueològica que l'ha promoguda des del mateix Ajuntament, el Departament de Patrimoni Històric i Museus de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, i pretén aprofundir i completar els treballs de recerca històrica sobre el poblament altmedieval de Castelló. S'utilitza la metodologia arqueològica perquè és la més, diguéssim, fàcil, no? O sigui, com que hi ha l'Anna Maria...
Dissabte 28 de setembre...
Victòria, que ella és la que supervisa tot aquest tema, i llavors s'hi van trobant restes que s'analitzen i contribueixen, diguéssim, a el que és el patrimoni històric de la vila.
Amb aquesta campanya d'excavacions es vol continuar la tasca encetada en els anys 2006, 2017 i 2018 i contribuir així a l'explicació de com van ser els orígens de Castelló d'Empúries.
Gràcies, Mercè. De moment ho deixarem aquí. Això és tot per ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, els dilluns a les 9 del vespre i els dimarts a les 10 de la nit.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal, com estan? Molt benvinguts a les 11 i 6 minuts. Comencem el més calent a l'Aigüera, aquest magazín d'entreteniment que els portarà des d'ara fins al punt de la una. Dues hores d'entreteniment que espero que ho passin bé i ens facin companyia. I, com sempre, aquest magazín no seria el mateix si no tinguéssim a la Cristina Cantal. A vegades has de tocar tant de botons que no surten mai a la primera. Cristina, bon dia.
Bon dia. No sabia si contestar-te o no, però m'encanta que m'obris amb aquesta cançó. És... Dona molta alegria.
Dona alegria, exacte. És una manera de dir-li bon dia al dia, no? Amb aquest bon dia a dia que ens porta la Gertrudis, una cançó que la descobríem.
La setmana passada.
Sí, amb el primer ja lliurament de temporada de l'Esbotzada Musical.
Sí, sí, que demà tindrem més.
Què dius ara?
I potser millor o no, depèn, com que això va a gustos.
Molt bé, doncs, Cristina, com està la situació?
Com ens hem despertat avui? Estem a la tardor, a l'estiu... No. Jo estic una mica confosa, Joan?
Rondinant, ens hem despertat rondinant.
Per què rondinant?
No, mira...
Anava a dir, jo agraeixo que encara faci aquest temps d'estiu, però sí que és cert que a finals d'estiu hem tingut molt temps de tardor amb aquesta engegada de tempestes i ara, de moment, sembla que recuperem una mica, o no? Perquè com estem de temperatura, Joan?
A veure, mira, ara irem fins a la Clota i a la Clota avui és baixet, eh? Ah, no, ara se m'acaba d'actualitzar perquè estava a 19, ara l'ha actualitzat i està a 20 graus amb 1.
20 graus.
Va baixant, això, eh?
Sí, perquè va baixant una mica, però no fa aquesta sensació de fred, tampoc,
no,
a fora.
Sí, en principi no.
També t'haig de dir, diferència entre estar al sol i estar a l'ombra ja comença a notar-se.
Sí,
ja
sí,
és
sí,
allò
sí, sí.
Que ja busquem com els girassols, eh? Ara sí. Ja busquem el sol, perquè a l'estiu ens n'amaguem, però ara ja el comencem a buscar per gaudir d'aquests últims raigs de calor.
Molt bé, això per una banda, això és arran de mar, aquests 20 graus amb 1, ens anem més a terra endins, concretament a la Closa del Llop, i 20 graus amb 8. No? Ja està, no hi ha aquella variació, almenys ja portem tota una sèrie de dies que no hi ha aquestes variacions importants, sinó que quasi s'igualen molt les temperatures d'arran de mar, també amb les temperatures que són... més terra endins. Bé, doncs amb aquests valors comencem i també, a part d'això, hem de saber com es presenta meteorològicament parlant tant el dia d'avui com el dia de demà. I tot això ens arriba des del blog d'en Sergi Corral. Cristina, com ho tenim avui?
Doncs mira,
podríem
dir que tenim un dimarts dominat pel bon temps, però que donarà pas un dimecres de més núvols i menys calor, eh? Però per lo que fa avui tindrem unes temperatures màximes d'entre 23 i 25 i unes mínimes d'entre 15 i 17. Pel que fa a l'estat del cel, cel serà gairebé tot el dia, només amb alguns núvols prims tant a primera hora com a darrera hora del dia i un ambient temperat al centre del dia, però fred com heu pogut notar, de matinada i també a primera hora del matí. Pel que fa al vent, garbí molt fluix, de matinada, calmes al matí, marinada de xaloc de força 1-3 al migdia i la tarda, i al vespre tornarà a calmar. I pel que fa a l'estat del mar, arrissada tot el dia, però tot i així, pels valents, que sapigueu que ens podem anar a banyar, hi ha bandera verda.
Sí,
Perfecte. 21 graus amb 5, aquesta temperatura de l'aire del mar, que ja fa temps que no varia. No varia. No. De moment s'ha quedat clavada amb aquests 21 en 5.
A fora baixa, la temperatura de fora baixa, però el mar encara se'ns està conservant,
Exacte, mira, estaríem quasi un grau de diferència, 20, estàvem amb 20 en 1, 20 en 8, i aquests 21 en 5 dintre l'aigua. Molt bé, això és per avui. Anem a demà dimecres, que tindrem un cel ennuvolat de matinada i tot el matí. Serà a partir de migdia i sobretot a la tarda quan veurem alguna ullada de sol. De matinada i també a mitja tarda es pot escapar alguna gota. Cuidadín. Ambient més fresc durant el dia. Vent, calma de matinada, en gregal flux de força 2-4 al matí i migdia. A la tarda anirà calmant, agregal fins quedar variable al vespre. En quant a l'estat de la mar, arrissada de matinada amb marejol a partir de mig matí. I també continuarà, no variarà la temperatura de l'aigua del mar amb aquests 21 graus en 5 i amb aquestes dues banderes verdes, tant avui com demà, això vol dir que els que siguin valents i atrevits encara es poden anar a banyar o aquells que hagin vingut aquests dies a passar unes vacances d'aquest mes de finals de setembre i vulguin un xic de platja, encara en podran gaudir. Almenys avui, demà...
Demà us podeu mullar tant a dins com a fora de la platja, no?
Clar, si ja estàs allà i te mulles, diu... Va,
ja no ve d'aquí, ja no total.
Ve d'aquí, total, mira.
Ja. Aigua dolça, aigua salada, aigua dolça, aigua salada.
Tot és aigua, L'únic que fa, te pot encongir un xic, però...
No deien que si et reguen creixes.
Ah, sí?
Jo tenia aquesta esperança, sempre que plou surto fora a veure si, creixo 4 centímetres.
I res. Aviam si, clar, que a vegades també diuen que també encongeix, segons què, a veure si te fa l'efecte contrari.
Imagina't, tu creus? Només no, que jo ja tinc una altura prou mínimament respectable, podríem dir.
Molt, i això, esclar, això arriba a l'altura, arriba a un tope...
I ja no,
I ja està.
Hi havia uns anys que l'esperança estava allà vibrant de veure si arribava aquell 1,60 m esperat i no.
A l'últim estirament i ja
ahir te quedes.
O estàs tot el dia penjat d'algun lloc perquè els ossos te se vagin estirant.
Tampoc se m'ha acudit mai fer això, també ho haig de dir, potser hauria funcionat.
Però... te conformes amb l'altura que tens.
Sí. I si no, mira, jo el tinc molt bé, uns talons, i ja està.
Exacte. Això, les dones, més o menys, ja obteniu aquests problemes solucionats. Que passa que els homes ja és més complicat, no?
Sí, perquè un home amb talons ja és com diferent, no?
Sí, no queda gaire bé. Molt bé, doncs, Cristina, m'ha donat a conèixer com està la situació meteorològicament parlant i després de la saber... com està el temps, anem a saber com està la premsa amb el resum de premsa. Bé, avui és dimarts, avui és el dia de la premsa comarcal. Hora Nova i Empordà, Cristina, què ens expliquen?
Doncs mira, comencem, si et sembla, pel setmanari de l'Alt Empordà i obre amb aquest titular. La millor mel ecològica és del Cap de Creus. Afegeix que Avellaires Empordanesos ha guanyat el primer premi del concurs d'aquest producte. I a la fotografia va relacionada amb aquest titular i podem veure a Marc Caromí amb els ruscos del Mas Marès de Roses. Hem de dir, Marc Caromí ha passat per aquests estudis de Ràdio L'Escala per venir-nos a parlar de mel. Vull dir que molt contents de que realment doncs, hagin pogut guanyar aquest concurs i que sigui doncs, la millor mel ecològica, que això no ho pot dir tothom, Joan?
Exacte, això només ho podem dir ara fins a xulos aquí els de l'Alt Empordà,
Sí, totalment. I pel que fa a l'Hora Nova, obrim doncs, més a prop de casa, perquè obrem aquest titular, Patrimoni de la Sal, l'Escala viu la 22a edició d'una festa que busca el reconeixement de la UNESCO. I com podem veure, doncs, podem veure aquí una imatge de... D'on és això, Joan?
Això és la platja. No?
La platja, amb les barques i tots els assistents, mentre doncs, veuen aquí doncs, com s'estan arreglant.
Sí. Aquí és un bot que està... El que passa que...
Jo diria que no és la platja,
És que... Ara la buscaré aquí, perquè la veig de molt lluny.
Sí que ho és. Sí que ho és, que podem veure aquí,
Vista de lluny i vista... Clar, és una altra perspectiva. Bueno, ja ho miraré bé.
Sí, però...
És la platja,
és la platja, és la platja.
Li faltaria que ara, esclar, posés una fotografia d'un altre lloc, si parlen de la Festa de la Sal.
Bé, doncs, una Festa de la Sal una mica remullada, podríem dir, però que al final, doncs,
sí,
es va poder reprogramar i que va sortir bé. Va sortir bé. Doncs bé, aquests són els dos setmanaris. Comencem ara a parlar del que diuen els diaris gironins. I si et sembla, comencem per l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dimarts, 24 de setembre, que obre amb aquest titular que ahir en Joan ja olorava, que anirien per aquí els tiros.
Es veia venir.
Obre amb aquest titular, Operació Sentència, gran operació de la Guàrdia Civil contra els CDRs en vigílies de l'aniversari de l'1 d'octubre i de la sentència del Tribunal Suprem. I precisament la fotografia principal podem veure, doncs, tot de gent manifestant-se amb cartells i pancartes a la plaça del Vi, doncs que diguéssim que va ser el punt de concentració en protesta, doncs, per aquestes 9 detencions efectuades per la Guàrdia Civil. I amb aquest titular, rebutja l'ofensiva policial, a Girona 1.500 persones protesten pel setge a l'independentisme.
Avui serà tònica habitual als diaris, sobretot parlant del que va passar ahir, ja començàvem ahir, i les fotografies de portada, doncs, també suposo que alguna que altra també se n'hi farà ressò. Anem al diari de Girona?
Sí, que obre amb aquest titular, un altre dels temes importants que també, doncs, es van saber ahir, la fallida de Thomas Cook, que també esquitxa el turisme de Lloret. Afegeix que els hotelers lloretencs preveuen un impacte econòmic important en el seu municipi. Hem de recordar, doncs, que han cancel·lat 14 vols a l'aeroport de Girona, tot i que la Costa Brava, doncs, ja depenia poc dels grans operadors, però que realment, doncs, pot tenir un impacte econòmic. I la fotografia principal, en aquest cas, doncs, tornem a repetir, podem veure, doncs, els Mossos contra els manifestants ahir, i amb aquest titular, cop policial contra els CDRs acusats de voler atemptar per respondre a la sentència.
Doncs aquestes són les principals notícies, que destacaven en portada i també a la fotografia dels diaris de Girona. Anem amb els diaris d'edició barcelonina.
Doncs anem a veure què diu La Vanguardia, i obre amb aquest titular. La Fiscalia acusa 9 independentistes de preparar atemptats. La Guàrdia Civil es basa en escoltes telefòniques i seguiments, mentre que el Sobiranisme denuncia un intent de criminalització. I justament, doncs, podem veure a la fotografia principal com ahir la Guàrdia Civil estava a un CDR de Sabadell.
Això és el que ens porta a La Vanguardia. Continuem amb més diaris.
El Periódico obre també amb detinguts nous membres del CDR per terrorisme. Afegeix que el fiscal diu que els arrestats planejaven atemptar després de l'1 d'octubre contra objectius ja marcats. I la fotografia principal, en aquest cas, doncs, és per la cimera del clima, i podem veure aquí a Greta Thunberg a la pantalla amb aquest titular: Greta, no us perdonarem mai. 70 països, Espanya entre ells, es posen al capdavant pel clima amb el desdeny dels Estats Units, la Xina i Rússia. Hem de dir que Greta Thunberg, per qui no la conegui, és la precursora del moviment Fridays for Future, que ara ha arribat a moltíssimes ciutats del món, però d'Espanya ja també reaccionant a moltes capitals. Girona va ser la primera que es va unir en aquest moviment, sobretot estudiantil, és un moviment que sorgeix, doncs, de les universitats.
Bé, el canvi climàtic, que també és un altre tema que preocupa i que al principi hi havia gent que s'ho agafava un xic en broma, i ara, doncs, tothom, això ja es comença a agafar en sèrio, ja comença a ser preocupant tot el que pot passar, i està bé, doncs, que se'n parli, que se vagi a cimeres, tot i que encara hi ha llocs o països que encara això no s'ho acaben de creure.
No, la veritat és que hi ha diversos països que s'han unit per al 2050 tenir emissions zero. És una data llunyana. I és un gran repte, perquè emissió zero vol dir zero, no vol dir 0,1, vol dir zero. Vull dir que realment ha de canviar molt tot el que forma part de la nostra vida rutinària per poder fer emissió zero, però realment està bé que ja es posi sobre la taula, perquè la veritat és que ja anem una miqueta tard, perquè ja estem rebent les conseqüències del canvi climàtic.
I tant que sí.
I finalment ens falta veure el diari Ara, cobra amb aquest titular. La Fiscalia ja veu terrorisme a Catalunya. Afegeix que la Guàrdia Civil deté 9 independentistes i els acusa de planejar atemptats. I podem veure, doncs, com també veiem a La Vanguardia, aquest veí de Sabadell en el moment en què el detenien ahir la Guàrdia Civil.
Que, de fet, crec que és el mateix del...
De La Vanguardia.
De La Vanguardia, sí. És el mateix de La Vanguardia. Doncs bé, unanimitat de quasi tots els diaris amb titulars i també de quasi tots els diaris amb fotografies sobre el tema que ahir ja se'n parlava mentre nosaltres anàvem fent aquí el Més Calent a l'Aigüera. Inclús abans ja molts mitjans de comunicació ja s'havien fet ressò i avui era lògic que els diaris obrissin tots amb aquest titular que encara portarà cua.
Sí, tant.
Perquè se saben algunes coses.
És l'inici.
Avui no sé quin cadena de televisió mirava que ja també detallava tot el que han anat trobant i tot més o menys el que es tenia previst fer i alguna de les accions que tenien preparades almenys tota aquesta gent que han detingut. Jo m'imagino que tot això o hi ha un xivato o hi ha d'haver-hi algun infiltrat perquè tot això se sàpiga, perquè tot això surti a la llum.
No sé, qui es parlava d'escoltes telefòniques, vull dir que també no sé quin permís legal hi ha perquè t'escoltin les trucades sense... Però bé, no sé.
Molt bé, doncs ja érem sabent més sobre aquest tema que almenys durant uns quants dies serà, m'imagino, el que també obrirà els titulars dels diferents diaris. 11 i 20 minuts, Cristina, ja hem fet els dos primers temes, les dues primeres seccions, i ara tot això ho anem a maridar. I avui és dimarts, i el dimarts és aquell dia de música de la dècada d'anys 80. I escoltarem el grup Els Secretos, doncs que també va marcar època, amb aquest Déjame.
El Més Calent a l'Aigüera.
Era Déjame de Los Secretos, el grup que van fundar tres germans, els germans Urquijo, allà als anys 80, i que després d'un període, allà als anys 90, que aquests grups dels 80, molts, acabaven desapareixent, ja a finals dels 90, començaments del 2000, però aquests hi varen voler tornar, tot i que un dels germans ens va deixar no fa pas gaire, però bé, Els Secretos encara estan en actiu. Cristina, tot això va per tu, perquè coneixis un xic la música dels 80, que te queda un xic lluny, però bé.
Jo estic fent classes aquí express, ja saps, intensives, gràcies a tu.
Molt bé, doncs, escoltada la cançó que ha maridat aquestes dues primeres seccions, és aquell moment de felicitar. Però avui és un dia que a l'apartat de felicitacions, sobretot de Santoral, avui és aquell dia que ho tenim molt i molt clar. I te preguntaràs per què, o no?
És la Mercè.
Sí, senyora, molt bé. Molt bé, avui festiu a Barcelona, el dia de la patrona, el dia gran de la seva festa major. Mare de Déu de la Mercè, copatrona de Barcelona. Perquè em penso que l'altra és Santa Eulàlia, penso que és. Penso que és Santa Eulàlia, l'altra patrona. El que passa que jo no sé qui és. Hi ha poblacions que sabem qui és el patró, però no sabem qui és la patrona. Per exemple, Girona. Qui és la patrona de Girona?
El patró és Sant Narcís.
Patró és Sant Narcís. O Olot, el patró és Sant Miquel. I és la patró... Ai, Olot, Lleida. El patró és Sant Miquel. Olot, la regió d'Altura, és la patrona. Qui és el patró, saps?
I a tot arreu hi ha patró i patrona?
Imagino que sí. Per exemple, a Tarragona, que són coneguts, Sant Magí per una banda, Sant de Tecla per l'altra.
Uh-huh.
Aquest sí que ho tenim molt clar.
A l'Escala clar. També.
Sant Pere i Santa Màxima. Clar, hi ha altres llocs que dius... qui és el patró, qui és la patrona, i passa això. Vull dir, Barcelona sí que em penso que Santa Eulàlia és l'altra patrona, que és copatrona amb la Mercè, però, clar, qui és el patró de Barcelona? Qui és la patrona de Lleida? Qui és la patrona de Girona? Són coses que n'hi ha d'haver-hi, però en aquest moment, esclar, els desconeixem.
Ho buscarem, ho buscarem.
Perfecte.
No deixem els oients en dubte.
A veure, on era jo? Aquí, a part, ja és Sant Gerard, Sant Pacífic.
Bon nom.
Sant Josep Maria Vidal, que t'era beat. Sant Aduquí. Anduquí, Anduquí, no, Aduquí. Anduquí, malament seria. I Sant Tirs. Però bé, avui el protagonisme en quant al sant és, són les Mercès, des d'aquí. Totes les que ens estiguin escoltant, doncs moltes i moltes felicitats, que passeu un molt bon dia. Com també ens agrada, com no, felicitar els que sigui el seu aniversari. T'ho facin anys, doncs també desitjar-los que passin molt bon dia. I si és una Mercè que ha nascut avui...
Doncs té doble felicitació, no? Haig de dir que sí, Santa Eulàlia és la copatrona de Barcelona, eh? Ho tenies clar,
sí,
eh? Has dubtat, però ho tenies clar. Doncs sí, anem a celebrar també, a felicitar aquests aniversaris d'aquestes persones, doncs, públiques, no? Podríem dir que molts coneixem, o no?
Sí.
I en aquest primer cas tenim a Jaume Sisa, que avui en compleix 71, un gran de la música.
Exacte. Que la cançó aquella coneguda, Qualsevol nit pot sortir el sol, o Benvinguts, passeu.
Sí, de les tristes en farem fum.
Casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Una cançó preciosa que...
Mil vegades versionada.
I que... juntament, ara no me'n recordo quina va quedar, o si va quedar primer, vam fer un concurs a TV3 per triar una cançó representativa, i em penso que la d'en Jaume Sisa aquesta va ser una de les que va quedar o primer o segona, amb votació popular. Qui més tenim?
Doncs també tenim a l'Ainhoa Arteta, que en fa 55.
Ainhoa Arteta és una d'aquestes sopranos també en reconegudes, i d'aquelles que també s'ha atrevit a fer cançons o versionar cançons del món del pop, i també fer duets amb cantants així de, que no són del seu gènere, de la cançó del gènere líric. I per acabar...
en Jonathan Soriano, que en fa 34.
Jonathan Soriano, un dels últims fitxatges...
futbolista, no?
Girona. Sí. Que ha passat per un miler i mig d'equips i ha vingut ja a acabar la seva carrera futbolística a Girona. Ha sigut un dels últims fitxatges del club. Ha jugat pocs minuts, però el veurem perquè és un d'aquests golejadors, un estil molt semblant, salvant un xic les distàncies amb l'Estuani, però bé, ha sigut un gran reforç per la categoria.
Diu el gironista, d'acord, eh?
Qui?
Tu.
Espera, que miro.
Em busques.
Molt bé, doncs aquests són els que hem felicitat, que fan anys tal dia com avui, i continuem amb curiositats.
Endavant.
Cristina, tu saps què els hi passa als gats blancs, aquells que tens tu a casa teu?
Gats blancs? Mm. A mi a casa se'm colen de grisos, però bé, ja buscaré si hi ha algun un gat blanc i a veure si ara descobreixo la curiositat.
A veure què els hi passa als gats, en els gats blancs.
Sabies que...
La majoria dels gats blancs amb ulls blaus són sords, tret que tinguin un ull d'un color diferent a l'altre. O bé tan sols estadísticament ho són. El gen de la sordesa és un gen propi dels gats blancs. Es diu al·lel. No tots els gats blancs són sords, només els que presenten aquest gen. El gen B doble fa que el gat sigui blanc encara que els seus gens diguin que és un gat negre, marró o d'un altre color. Aquest gen també té la particularitat de ser més dominant que qualsevol altre que tingui a veure amb algun dels altres colors.
Molt bé. Ara entenc perquè quan tu li dius al gat Mixino, vine, 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 passa de tu perquè no et sent.
Clar, si és de color blanc.
Sí.
Man, si és de color blanc...
A no ser que tingui un ull de cada color, eh? Exacte. Això m'ha fet molta gràcia, eh?
Això s'ha de mirar.
Molt curiós, molt curiós.
Jo no sé si n'he vist algun, però si n'hi han, si ho diu que n'hi han, doncs n'hi han d'haver-hi.
Ja et veig, ara quan vegis un gat blanc... Sí, no marxis, no marxis, deixem veure't els ulls.
No, de gats, jo els que tinc a la vora que corren per allà, que inclús hi ha gent que els hi posa menjar i tot això, són de color negre. Que dius, carai, quan te trobes un gat negre que se te creua pel davant...
Ets supersticiós?
Amb el gat negre, sí. No?
Sí, sempre intento... i també si va cap a la dreta o cap a l'esquerra és la seva simple presència?
No, no, la presència no, que se me creui per davant.
Però cap a la dreta o cap a l'esquerra?
Això no... que hi ha... si és cap a una banda, cap a l'altra...
Jo diria que sí, però jo no soc supersticiosa, per tant, no, tampoc ho sé molt bé, però crec que sí. Directament, si se creua, vagi cap on vagi de direcció, no et dona,
no
et dona bon rotllo, diguem-ho així, no?
Intento que no me se creui.
T'apartes tu, no?
Ja m'aparto jo. Ja m'aparto jo, o si veig que està a punt de passar, per exemple, com a vegades vinc aquí amb moto i tot això, ja em freno't, o a vegades me poso't en un lloc... Depèn de que allà m'ho cruï, perquè no me creui ben bé pel davant. Són tonteries d'aquelles que passen, però mira, què vols dir?
Cultura popular, podem deixar-ho així, no?
Me n'he tret, de supersticions, abans en tenia moltes més. Ara ja, a mica m'ho vaig deixant. Jo és com el deixar de fumar. Doncs,
estic igual. Deixant,
a poc de ser supersticiós. Molt bé, doncs això és el que teníem en quant a curiositats sobre els grats blancs. Ja sabem alguna coseta més, perquè com els diguem, això de mixo, mixo, no te venen...
És perquè és sort, si és blanc i no té els ulls de diferent color.
Exacte, s'ha de mirar abans de dir-li alguna cosa, te'l mires d'allò, vale, després ja te cridaré, perquè veig que tens un ull de cada color. Molt bé, anem a saber què passava ara fa un any, quines eren les notícies que... es donaven aquí als informatius de Ràdio L'Escala. Cristina, fa un any, què passava?
Doncs mira, el titular és es constitueix el comitè de cogestió del pla de gestió de la sèpia a la badia de Pals i Roses, promogut pels pescadors i recollit per la Generalitat, que l'ha traduït en un decret. És el primer comitè d'aquest tipus a Catalunya.
Això ja quasi no faria tall de veu, ja pots explicar tu, perquè segurament ho vau tractar en el far.
I tant, i la veritat és que hem de dir que fa 15 dies, el dissabte de fa 15 dies, es van reunir a Sant Feliu de Guíxols tots els pescadors gironins doncs, per fer balanç no?, d'aquest primer any de trajectòria. I la veritat és que molt contents amb projectes a la mà de mediambientalment i alhora que sí que s'han vist resultats pel que fa a les sèpies. Per tant, sembla que anem per bon camí.
Així ho explicava el FAR, ara anem a veure com ho explicava l'informatiu.
Màrem a l'escala ha acollit la constitució del comitè de cogestió del pla de gestió de la sèpia a les badies de Pals i Roses. L'objectiu del sobre la pesca de la sèpia a casa nostra es prenguin amb participació de totes les parts implicades, com són els pescadors, les confraries, l'administració o les entitats que vetllen pel medi natural. Es tracta del primer comitè d'aquestes característiques a Catalunya, que s'ha creat sota l'empara del decret sobre el model de governança de la pesca professional. Fins ara s'havien fet proves pilot amb el sonsum del Maresme o la gamba de Palamós.
Bé, doncs aquesta era la notícia d'ara fa un any, que a part de l'informatiu també doncs, va ser un dels temes que es va tractar en el magazín El Far. I en fa 5 anys es deia que un centenar llarg de participants a la segona trobada d'usuaris de la xarxa Instagram que es fa a l'Escala, la més multitudinària de les que organitza el Patronat de Turisme sota la marca Instagram Your City. Els primers 100 inscrits van poder gaudir d'imatges aèries del municipi des de dalt d'un globus aerostàtic. Ho has de dir 20 vegades.
Aerostàtic.
Aerostàtic, perquè ha de sortir bé. I així se'n feia ressò l'informatiu.
L'Escala continua sent un pol d'atracció per als adeptes de la xarxa Instagram. Dissabte, un total de 220 usuaris d'aquesta xarxa van participar en una nova trobada de la sèrie Instagram Your City que promou el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Per segon any consecutiu, la de l'Escala és la trobada més participativa de les que promou aquest organisme. Realment, aquestes trobades són una oportunitat d'or a l'hora de promocionar els atractius de l'entorn de forma creativa i original. La tradició pesquera i els actius naturals del municipi de l'Escala van ser els fils conductors de la trobada d'aquest dissabte. Instagram ha experimentat una eclosió evident aquests últims anys. Accessible en quasi totes les plataformes i formats, famílies senceres s'hi connecten, o fins al punt que s'han creat fins i tot associacions d'aficionats.
Instagram, que començava ja a ser una de les xarxes socials importants, perquè abans, esclar, la primera d'arribar va ser el Facebook, després sí. A la vegada arriba Twitter, que eren els que es feien servir més, però la gent jove, d'una certa edat, doncs quasi ni fan servir ni el Twitter ni fan servir el Facebook.
Jo crec que és molt personal, això. Perquè jo crec que cadascú té el seu estil de xarxes, perquè hi haurà qui li agrada més. L'Instagram és la xarxa dels sentiments, és la xarxa de les imatges, tal. Twitter és la xarxa dels debats, de l'opinió. I Facebook té una mica de cada un i res de cap dels dos en concret, saps què vull dir? És així, és una mica, doncs, però sí que és la principal, perquè, com bé dius, és de les primeres que va arrencar. Jo recordo que quan em vaig fer Facebook hi havia, no sé, gent de la meva edat, no t'hi trobaves, sí. Els pares, els jefes. Ara ja hi és tothom, no? Però vull dir, ha evolucionat molt. Però sí, cadascú té el seu estil de xarxes.
Sí, jo però t'he dit que, per exemple, això, la meva filla, els meus nebots i així, no tenen Instagram i no tenen Twitter. No tenen Facebook i no tenen Twitter. Ells fan servir només Instagram. Tot passa per l'Instagram.
I segurament Snapchat, perquè...
Bueno, sí, també.
Clar, també fuges, vull dir, tampoc t'interessa tu que hi tinguis els pares, que hi tinguis aquells profes...
També, però fan servir aquesta xarxa. És a dir, que si els mires el mòbil és que no tenen ni descarregada l'aplicació del Facebook ni del Twitter.
Perquè és antiquat ja. Sí. Això ha passat a la història.
Esclar, estan allà amb l'Instagram, amb les històries aquelles que hi posen. Que estan allà
els stories, sí. 24 hores i adeu, i que nadie lo vuelva a ver nunca jamás.
Exacte. Nosaltres també hi som, en Ràdio L'Escala, a l'Instagram. No hi posem gaires coses, però bé. A les altres sí que hi som, tant al Facebook com al Twitter, perquè tot el que sorgeix de la nostra web automàticament ja va redireccionat a aquestes dues xarxes socials.
Perquè si no aneu directament a la web, també ens pugueu trobar en Facebook, Twitter i recuperar tots els programes que fem aquí a Ràdio L'Escala.
Exacte. Les xarxes socials que avui dia, mica en mica, doncs es van fent servint i Déu-n'hi-do. Tu pensa que tu pots crear una ràdio online i només emetre per Facebook. Es pot fer això?
Es pot. També t'haig de dir que Instagram, no tots els mòbils, crec que depèn de l'actualització, ara es pot veure la d'hores que hi passes diàries. T'ensenyen la d'hores que hi has invertit al dia. Ens podríem espantar, més d'un?
I tant.
A mi encara no se m'ha actualitzat i no ho penso fer.
Molt bé, doncs a Instagram, aquest concurs, aquestes...
xarxes.
Aquesta xarxa que feia aquesta mena de concurs, que venien, jo recordo, que durant un parell d'anys, doncs, Déu-n'hi-do, la gent que va venir a participar-hi, aquests instagramers, que els deien...
Instagramers, sí.
I bé, doncs, feien totes aquestes fotografies i després es premiaven algunes d'aquestes imatges. I el curiós d'aquest any, doncs, que alguns van tenir el privilegi de fer imatges, gravar imatges, fer fotografies, més ben dit, des del globus aerostàtic. De moment hi ha aquestes... no sé si aniran sortint més o alguna.
Mare de Déu, això es tanca no para. Mm. Vull dir, i realment les xarxes han creat nous oficis. Ara hi ha els influencers, gent, aquests instagramers que dius tu, hi ha gent que s'està guanyant la vida millor que tu i que jo junts, simplement per bé, fer sí, promocions sí. via Instagram. Vull dir que realment ha revolucionat molt sí. el món laboral, també.
Esclar, allò fan via YouTuber, via Instagram, però en canvi, no veus, no, via Twitter i via Facebook no hi ha gent que...
No, perquè és diferent, són xarxes diferents, és el que dèiem, sí, sí. Mm-hmm.
Molt bé, doncs, anem ja a l'apartat del refrany, la dita o la frase popular del dia, que diu...
No pot dir cap pescador que el mar no li hagi estat traïdor.
Carai.
Jo que n'he entrevistat uns quants, et puc dir que té molta raó.
Sí, és una d'aquelles frases que dius, carai, i tant que, quanta raó que té. Molt bé, doncs aquest és el refrany, la dita popular del dia, i per acabar, com sempre, doncs, amb la cançó del dia. Què passava? Quin era el número d'avui fa anys? Ens anem fins a l'any 1974, un 24 del mes de setembre, doncs el grup Mocedades, uh-huh. era el número 1 de les llistes. Mocedades, que un any abans havia participat al Festival d'Eurovisió, amb el famós Eres tu, que havia quedat en segona posició.
Doncs, oh, quedàvem en segona posició a Eurovisió? Què ha passat?
Això era anys enrere. Em penso que era de les... bueno, a part dels dos anys que es va guanyar, una per la Salomé i l'altra per la Maciel, doncs no s'havia aconseguit arribar tan amunt.
No, i la... Buscando en el baúl de los recuerdos.
No, la Carina no sé
no
si...
No va guanyar?
No. Les úniques persones que han guanyat...
Estava convençuda que la Carina havia guanyat.
El Festival d'Eurovisió primer va ser a Maciel, allà a Londres, la famosa cançó de la d'en Serrat.
Sí.
I després, com que es va haver de fer aquí... crec que va guanyar la... Sí, aquí va fer la Salomé, que va quedar empatada, van quedar quatre empatats al primer lloc. I entre elles el Vivo Cantando de la Salomé. Des de que me dejaste el Vivo Cantando.
Tu i jo hem de fer una secció de karaoke, eh? Perquè mira que ens agrada cantar en antena.
Sí, però jo som molt dolent cantant.
Sí, millor ho deixem. Millor que cantin, doncs, precisament Mocedades, que segurament ho fan millor que tu i que jo.
I de Mocedades te diré, bueno, que és un grup que després els seus components van... Eren tota la família, els germans Oranga, els seus components van marxar al Consorcio, suposo que també n'has sentit a parlar, d'aquest del Consorcio, i una germana es va quedar amb el nom de Mocedades, però resulta que un excomponent també volia el nom de Mocedades. Com que tots dos formaven part de com se va registrar el nom, doncs el jutge els hi va donar la raó a tots dos. Això vol dir que hi ha dos grups...
Que es diuen Mocedades.
És curiós, això.
Això vol dir que els hi surt a compte... Segur que els confon sempre.
M'imagino't.
Què m'escoltem, Joan, doncs?
Doncs escoltem de Mocedades aquest que es diu Tómame o Déjame. I abans de marxar, Cristina, avui què tenim preparat per aquesta tarda?
Avui tenim moltes coses, dues horetes de programa que vindran molt i molt carregades i la veritat és que no us puc dir gaire més. Avui una mica sorpresa. Millor que ho escolteu.
Doncs vinga, estarem atents. Cristina, gràcies. I demà més.
Fins ara.
Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí negar, y tu beso sabe a Y si vuelves, trae contigo la verdad. Trae erguida la mirada, trae contigo mi rival. Si es mejor que yo, podré entonces llorar.
El més calent a l'Aigüera.
Mocedades, amb aquest Tómame o Déjame, un any després de que aconsegueixin aquest segon lloc al Festival d'Eurovisió, i una època que quasi tot el que cantaven, tot eren èxits, com aquest Tómame o Déjame. I aquesta era la que s'escoltava la setmana, aquesta del 24, bueno, no sé com començava aquella setmana, però aquells dies, al voltant del 24 de setembre de l'any 1974, aquest Tómame o Déjame. Bé, continuem aquí el més calent a l'Aigüera, i avui és el dia que la Montse Hidalgo ens proposa fer 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica. Avui amb una entrevista a Ariadna Sarràs, impulsora de l'Associació d'Afectats per les Participacions Preferents i fundadora d'un despatx d'advocats especialitzat en abusos bancaris. Interessant, sobretot per aquelles persones que ho van patir, això de les preferents, i com es van anar solucionant, o com encara es continuen solucionant. L'escoltem? Vinga.
Continguts en xarxa. 5 cèntims, amb Montse Hidalgo.
Entre 15.000 i 20.000 famílies catalanes esperen la fi d'un conflicte. Encara no és definitiu, però l'anul·lació a les clàusules abusives de les hipoteques IRPH té els dies comptats. Avui volem fer 5 cèntims sobre com evoluciona aquest procés, que ara depèn d'Europa. Ariadna Sarràs, què tal? Benvinguda.
Gràcies, Montse. Gràcies.
Ariadna Sarràs és la impulsora de l'Associació d'Afectats per les Participacions Preferents. Vostè va fundar el despatx d'advocats Ariadna Sarràs per lluitar contra abusos bancaris. Uh-huh. Aquesta és la filosofia, no?
Aquesta és la filosofia. Acompanyem el consumidor fins al final.
Recentment hem vist com l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea valorava com abusives les clàusules de les hipoteques IRPH. Podem ser optimistes?
Podem i debemos, perquè al final és una lucha que llevamos 5 anys darrere d'aquesta lluita, des del 2013 que es va presentar la primera demanda de nul·litat d'IRPH. Hi han hagut de tots colors, Montse, hem tingut sentències donant-nos la raó, anul·lant l'interès i convertint l'operació de préstec gratuïta. Hi ha altres escenaris que hem tingut recàlculs a l'Euríbor, més un diferencial de l'època. Hi ha altres escenaris ben particulars, sobretot per la zona de Tarragona, on ens han recalculat els préstecs amb un fixe, a l'1%, on tenien el 4, ara tenen l'1. I bé, tot això ha tingut un curs judicial, un temps legal, un temps mínim d'espera, que és el que tarda un procediment judicial a primera instància. Hem tingut a tots colors, també, lamentablement, hem tingut que suportar les petites probabilitats de pèrdua que existeixen, doncs també ens han caigut. Lamentablement, en aquest país funciona així, cada 10 que demanden, 4 han de patir les conseqüències dels 6 que guanyen, per tant, estem en aquests escenaris. A partir d'aquí hem presentat els recursos a l'Audiència Provincial de Barcelona perquè la banca no es queda quieta a la primera instància. Això ens fa que haguem d'estar lluitant la matèria doncs, en el segon tribunal, a la segona instància. Barcelona no ha deixat passar cap IRPH per sistema. Poso una mica antecedents perquè, per explicar-te el que està passant a nivell judicial, és molt interessant. L'Audiència Provincial de Barcelona no deixa passar cap IRPH. Tota la feina que hem fet fins a primera instància a l'audiència ens tomba. L'Audiència Provincial de Girona i l'Audiència Provincial de Tarragona donen la raó. Va haver una gran notícia que es va publicar al Diari de Tarragona la setmana passada, que va ser de la nul·litat, revocació de primera instància, que no ens havien donat la raó. L'Audiència Provincial de Tarragona ens la dona. Per tant, Tarragona i Girona, fantàstic. Barcelona, fatal. I què hem fet? Doncs a través de la presentació del recurs extraordinari de cassació, que ja no estem dins d'un procediment ordinari, sinó que transcendim al Tribunal Suprem, entrem a la sala civil del Tribunal Suprem, ens anem a Madrid, i això genera doncs, que puguem mantenir l'expedient viu, i estant viu aquest expedient et puguis beneficiar de la sentència que vindrà de la Unió Europea, doncs, està prevista per finals del 2019, principis del 2020, i que en principi, doncs, des de fa 5 anys que esperem aquest resultat, ens ha de confirmar el nostre criteri i el nostre enfoc. Totes les demandes s'han presentat en la mateixa línia de lo que l'abogat general ha conclòs aquest setembre, i com a mínim hem tingut sempre la tranquil·litat de que Europa, de moment, amb tot el tema clàusules abusives, ha anat confirmant els criteris de les instàncies i de les audiències. Per tant, un cop més, amb l'IRPH, esperem i desitgem que sigui així, i serà així. O sigui,
escolti'm, està dient que les persones que no tinguin ja aquests recursos en marxa no es beneficiaran?
Bé, si no han reclamat, hauran de reclamar. A partir de llavors tindran el camí molt més senzill i molt més aplanat. Per tant, tota la feina que els pioners han fet, que són els consumidors que han tirat endavant demandes des del 2013, serveix perquè els que vinguin ara a partir d'ara ho tinguin molt més fàcil. I els que hagin reclamat i no hagin seguit i s'hagin detingut a l'Audiència Provincial de Barcelona i hagin tingut una desestimació íntegra de la demanda i en algunes ocasions amb costes en contra del consumidor, quan era, és inaudito que esto ocurra, és a dir, que sigui així és una barbaritat. Els únics que es podran beneficiar de la Unió Europea són o els que no hagin reclamat i reclamin a partir d'ara, amb tota la viabilitat del procediment nou per davant, o els que estiguin en tràmit judicial i no hagin desistit i hagin entrat al recurs de cassació que implica pendent l'admissió a tràmit a la sala civil del Tribunal Suprem.
Estem parlant de les clàusules abusives de les hipoteques IRPH i potser hauríem d'explicar, ni que sigui breument, això de les hipoteques IRPH, perquè a tothom li sona l'Euríbor, que és allò que fa que el preu pugi i baixi.
Bueno, la veritat és que el que té IRPH ja sap que estem parlant d'això, per tant, els afectats per l'IRPH ho pateixen cada mes i en aquest cas estem tranquils que ens escolten i els oients que ens estiguin escoltant ja saben de què parlem. Els que no, es tracta doncs, del 10% de les hipoteques d'aquest país, el 90% va l'Euríbor, el 10% va a l'IRPH, i aquest IRPH és una... Nosaltres li diem, entre nosaltres dins del despatx, li diem el suelo encubierto, el suelo encubierta. Perquè al final la gent que tenia Euríbor no es podia beneficiar de la baixada de l'Euríbor, la gran majoria d'hipoteques a l'Euríbor que tenien clàusula sol, no podien veure com es minorava aquest rebut, perquè tenien una limitació, que és aquesta clàusula sol que els hi feia de tope, no? I al final l'IRPH és un sol encobert, perquè l'IRPH es configura a través dels tancaments que feien aquests euríbors amb aquestes clàusules sol. O sigui, el tancament dels rebuts de la gent que està a l'euríbor amb clàusules sol era el que servia de mitja pel tancament de l'IRPH. Per tant, al final, a efectes pràctics, les clàusules sol eren la mitja dels tancaments de l'IRPH. Per tant, és un suelo encubierto.
És a dir, que segurament moltes de les persones, aquest 10% que va fer aquest tipus d'hipoteques, que devien pagar molts més interessos, molts més?
Bueno, entre 200 i 300 euros cada mes de més, això és el que genera una hipoteca IRPH sobre un import d'entre 150 i 175.000 euros. És a dir, la gent que té 60.000 euros d'hipoteca, aquí té un marge molt menor, perquè estem parlant de concessions còmodes on te paguem a 30 anys un rebut de 300-400 euros. Però tot i així encara és molt, eh? Però la gent que té els 150 habituals de concessió ordinària del 2006, 2000, 1990, 2009, esta gente que tiene el IRPH supone 300 euros cada mes de más, cada mes, sí, sí. Bueno, són imports de reclamacions de quantia, Montse, que parlem de manaments judicials d'entre 30 a 110.000 euros, hem vist al despatx ja, eh? Entregats, eh? En execució provisional. Ojo, eh? Nulitat de tots els interessos d'una hipoteca, eh? No sé si el sistema està preparat per això.
Jo volia preguntar-li precisament pel sistema, perquè si aquesta sentència apunta cap a on anem, és evident que qui haurà de pagar tots aquests diners, que són molts, són els bancs.
Estan preparats.
Això d'estar preparats es tradueix en que els clients de la banca d'aquest país veurem, per exemple, més comissions... Per alguna altra banda, el banc recobrarà aquests diners que haurà de tornar?
Que ho intentin no significa que ho facin. És a dir, ho intentaran. Intentaran captar-nos les comissions per una altra banda, perquè al final sempre intenten per un lloc que no és. Però sempre ho intentaran. El tema és la nostra capacitat de negociació i la nostra capacitat d'informació, d'adquirir la informació suficient com per no permetre-ho. És a dir, al final forma part d'una negociació entre consumidor i banc. Si tu m'obres si vaig a un banc on t'obren una compte corrent que em cobren de comissió d'obertura 30 euros o 30 euros a l'any de comissió de manteniment, doncs jo amb aquesta mateixa obertura d'aquest compte me'n vaig al banc del costat i li plantejo si me la pot reduir a 15 i el del costat me la deixarà a 0. Per tant, hem d'aprendre també una miqueta com es negocia amb la banca i a girar una miqueta la roda. Hem d'exigir uns mínims d'informació i aquests mínims ens fan entendre que les comissions, sense respondre a un servei realment prestat, han de ser eliminades dels contractes. Altra cosa serà la nostra capacitat de negociar amb aquest banc si ens la pot retirar o no, i poden, eh? Per tant, és una qüestió d'anar ordenant a poc a poc la nostra petita economia particular i a partir d'aquí que anem exigint el que ens correspon o demanant el que mereixem com a ciutadans i com a consumidors d'aquest país.
Escolti'm, amb tot el que ha passat en aquest país, amb les relacions entre consumidors i banca, amb tot el que han patit i encara estan patint, moltes persones que tenen una hipoteca, hem après, és a dir, sí. Ara ja les hipoteques es fan bé...
Mira, d'entrada et diré, Montse, que la nova llei hipotecària el 26 de juny d'aquest any ha entrat en vigor i és una feina fantàstica posada de manifest i regulada per llei, perquè al final és una llei que entra en vigor, que va entrar en vigor el 26 de juny i ens és d'aplicació a tots els que anem a signar una hipoteca nova, que és la nova llei immobiliària. Què diu? D'entrada que les limitacions a la variació del tipus d'interès, o sea, les clàusules suelo, estan prohibides per llei. Per tant, ja les clàusules suelo ja no es col·loquen als préstecs hipotecaris, al clausulat. També aquesta nova llei hipotecària obre un nou incident extraordinari d'oposició. Què diu aquest incident? Doncs que els consumidors que no han tingut l'oportunitat d'oposar-se a les execucions del banc perquè no han pagat els rebuts o no han pogut i no han tingut la informació suficient com per saber que podien oposar-se, perquè una dada vital que hem de saber tots els ciutadans d'aquest país és que tots els desahucios d'este país se hubieran podido evitar con una senzilla oposició a la demanda. És a dir, tots els desnonaments que hem vist han sigut per una falta d'oposició en aquestes demandes, perquè totes les hipoteques que s'han executat, el 99% tenen clàusules abusives, i els jutges d'ofici tenien l'obligació d'entrar a paralitzar aquestes execucions i obrir una peça separada per analitzar aquests contractes. I si estan amb clàusules abusives, frenar l'execució i arxivar-la. Per tant, totes les execucions que hem vist han sigut per una falta d'informació respecte a les capacitats d'un consumidor quan té un problema amb un banc, que és una execució hipotecària, que ha estat a l'ordre del dia. Per tant, aquesta nova llei hipotecària què fa? Obre un nou incident extraordinari d'oposició i permet que la gent que estigui en tràmit d'execució, que la vagin a executar d'aquí en breus o tingui que oposar o no ho hagi fet perquè si li hagi passat el plaç, ens dona 10 dies hàbils per oposar-nos en aquestes demandes i torna a obrir aquest nou incident extraordinari d'oposició. Bueno, és un intent de pal·liar els efectes d'haver mirat cap a un altre cantó amb tots aquests anys de desnonaments i sobretot obliga els jutges d'ofici a que tinguin que ser els que donguin el nou període d'obertura d'aquests 10 dies. Per tant, anem aconseguint coses i anem canviant les coses. De fet, sempre ho dic, el despatx fa política des de dins perquè anem canviant a través del propi els propis mitjans que el sistema ens proporciona, que són els tribunals, com se'ls dona la volta i com entrem amb el propi mecanisme per anar en contra de les praxis habituals com la banca, en aquest cas.
Ariana Serres, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
5 cèntims.
El més calent a l'Aigüera.
I aquest era la entrevista, Ariadna Serres, impulsora de l'Associació d'Afectats per les participacions de preferents, fundadora d'un despatx d'advocats que té l'especialitat d'aquests abusos bancaris. A punt d'arribar ja a les 12, 30 segons i arribem. Això vol dir que ja quasi no tenim ni temps de posar una cançó per arribar a aquest punt, com sempre habitualment fem, ja que el temps ens tira al cim i és el moment de deixar aquesta primera hora i donar pas al que serà la segona.
l'Escala.